Bé, doncs nosaltres estem aquí un altre cop. Això és la carpeta de l'avi. I encara que el dia és gris, nosaltres tenim una alegria per dintre, doncs, que fa que estiguem amb tots vosaltres. Doncs bé, avui tenim com a convidat, una vegada al mes, el doctor Moya, que ens parlarà d'aquells temes tan importants. Sobretot, el d'avui té molt que veure amb l'edat. Normalment crec que té bastant que veure amb l'edat. Tenim la Isabel Mac, que ens recitarà o ens llegirà alguna coseta. Tenim la Montse de Silva, que començarà parlant d'aquelles coses que fem i que podem fer en el casal. I la Montse Alsina, que ens parlarà d'aquelles coses que podem fer al cap de setmana. Doncs bé, a l'altra banda del vidre, a les vies de so, en Carlos, i qui us parla, Òscar Cardona. Benvinguts, doncs, al programa La Carpeta de l'Avi. Avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat. Doncs bé, Montse de Silva, com ho tenim, això, aquest cap de setmana? Millor dit, aquest cap de setmana i molts altres dies que hem de fer coses aquí al casal.
Sí.
Ja veig que portes una llista...
No, la llista és petita perquè, esclar, és l'excursió que fem demà, que fem la sortida demà de la Calçotada,
És veritat.
A la Selva del Camp.
Sí, és veritat que és demà.
Vaig explicar la setmana passada que farem una calçotada molt...
Com ha estat? Hi ha encara... S'hi poden apuntar algú o no?
Està ple.
Ple. Bueno, això és un èxit.
Sí, però penso encara que queden dos o tres places, em penso,
Bé, doncs aquests dos o tres es poden...
Però bueno, està ple.
Bé, doncs m'alegro.
Sí, de veritat. Molt bé, ha anat molt bé i aviam.
No, segur que us ho passeu molt bé. Dic que us ho passeu perquè nosaltres ja t'ho vaig comentar, que no hi podem anar, però vaja, això us desitgem.
Això va com va, la propera.
Que us ho passeu molt bé.
Llavors podreu venir i podreu també disfrutar també del viatge, val? I bueno, doncs esperem que ho passem molt bé, anar a visitar aquestes bodegues i tot això que ens posaran, no sé què ens posaran, però bueno, alguns posaran, no?
I el que estic segur és que no passareu gana.
No, això seguríssim, això seguríssim, Vull dir, però bueno, com que després de tot hi ha ball, doncs llavors això també baixarà una miqueta.
Molt bé.
Però bueno, tampoc no és una cosa, hi ha el pollastre al forn, el que podem és la botifarra, el negre...
Però un dia de colesterol tampoc passa res,
oi? El pollastre al forn encara és una cosa que, bueno...
Sí.
I llavors hi ha els escarxofes, que també és verdura...
Els calçots,
que també és verdura. El que passa és que el que no és verdura és allò que s'assuca.
Sí.
La salsa romesco no...
Però vaja. I llavors hi ha la crema catalana...
Ah, que no és res, això. Un dia és un dia.
Bé, però és un dia, no?
Sí.
I després cal el doctor Moya...
Exacte. Llavors el ruc és que hi ha cap al doctor Moya.
Bé, l'important és no sortir a la penúltima pàgina de l'actual.
Ai, no. Calla. No, home, intentem que no,
Si és l'última, bé, perquè l'última parla, és gairebé un homenatge a la persona que li fan l'entrevista.
Sí.
Però la penúltima és més fotut, això, Bé, quines coses més fem o hi ha projecte a fer?
Bé, de projectes ja sabeu que n'hi ha molts, el que passa que s'han d'anar anant a poc i fins que no estan consolidats, tampoc no es poden, perquè igual...
Sí, perquè mira el que ha passat amb el Mobile, saps? Vull dir, tot i estant molt consolidat, s'han anat a Norris... Per culpa, bé, no en parlarem perquè tothom en parla
no
és el cas.
No. I bueno, que també ja s'estan acabant les obres que estaven fent en el Casal Catalunya, que estaven arreglant el sostre perquè queia el guix o no sé què és el que queia, i ara ja estan fent l'últim tram, vull dir que també ja tornarà una miqueta més a la normalitat, no? Perquè sembla que no, però això també és una mica de trasbals, no? Que la gent ha de pujar només cap a l'ascensor, per l'escala no pot pujar, vull dir, però bueno, vull dir, esclar, s'han d'arreglar les coses, no?
El manteniment és imprescindible.
Vull dir que... I bueno, per allò de més, doncs, pels tallers continuen molt bé, amb molta afluència de gent i bueno, molt bé.
Molt bé. Sí. Doncs en Carlos, que ens posarà aquella cortina musical que donarà pas a la Montserrat Alsina. Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada estar al vostre... Hola, Montserrat, què tal?
Hola,
què podem fer aquest cap de setmana? Crec que hi ha moltes coses,
molt
no?
Molt cinema. Doncs... Molt cinema, perquè que està fent el Bram... Encara està durant el Bram, i tenim pel·lícules molt bones, a més. Per exemple, avui divendres, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, tenim La hija d'un ladrón,
que és aquella si recordeu, de pare i filla.
Exacte, que van guanyar el Premi Goya, la, com es diu ella, la Greta Fernández, que és la
pare,
filla de l'Eduard Fernández, va guanyar un Goya per aquesta... I és una noia molt jove, per tant, tot és tot un mèrit que hagi... Però clar, amb un pare que és tan bon professional, no m'estranya que hagi sortit la filla.
No, i diuen que la pel·lícula, és, vaja, que és molt bona, que està molt bé, esperem que no decebi a ningú,
sí,
no? Vull dir,
sí, sí.
Però, vaja, diuen que està molt bé la pel·lícula.
A més, també va guanyar la Conxa de Plata, la millor actriu, al Festival de Sant Sebastià, també va guanyar el Gaudí, la pel·lícula, aquí va guanyar el premi a la millor pel·lícula, llengua no catalana, millor direcció, millor guió. Tot tant que és una pel·lícula que crec que ha de valguer la pena. Sí. I a més, també la directora, que es diu Belén Funes, és molt jove, és nascuda l'any 84, per tant, és una noia molt jove també, i bueno, és un mèrit que hagi pogut fer una pel·lícula amb, que hagi guanyat tants premis. Bueno, és això, és una, la història és d'un senyor, bueno, un home que surt de la presó, surt de la presó i decideix viure, reparèixer la vida de la seva filla i del seu net, que ha tingut un fill, i bueno, a partir d'aquí ve una sèrie de problemes, però imagino perquè ella no comptava, m'imagino, no sé.
Bueno,
no comptaven que el seu pare se li presentés ara a la seva vida.
Ho podem veure...
Bueno, s'ha de veure, com he dit, és avui a les 7 de la tarda. Què més tenim? Aquesta nit, a les 10, també dintre del Bram, tenim El retrat d'una mujer en llames. És una pel·lícula francesa i també és que és considerada una... també ha guanyat el millor guió al Festival de Cannes i també ha tingut premis a millor pel·lícula als Goya i als Gaudí. Per tant, estan posant molt bones pel·lícules en aquest Festival del Bram. I aquesta, bueno, està situada al 1770 i és una dona que és pintora i, bueno, té un secret i, bueno, és una pel·lícula que...
Promet.
La crítica diu que és una pel·lícula hipnòtica, captivadora, que també té humor, també té angoixes, té una mica de tot.
Una mica de tot, vaja.
Una mica de tot. Bueno, que és una bona pel·lícula, Què més tenim? Doncs tenim demà dissabte una pel·lícula francesa també que es diu Gloria Mundi, a la tarda. També tenim a les 7 de la tarda una pel·lícula que es diu Jojo Rabbit. Aquesta l'hem tingut l'ocasió de veure-la i és curiosa. Si més no, és una pel·lícula molt curiosa perquè el Jojo Rabbit és un nen que és nazi. És un nen nazi, està convençut que allò és el millor del món, va a les joventuts hitlerianes i ell va vestit amb l'uniforme i tant ell com els altres nens estan, bueno, orgullosíssims. És un nen molt petit, o sigui, té 8 o 9 anys,
sí, sí,
és petit. I llavors resulta que té... Sabeu que els nens tenen, diuen que tenen un amic invisible? Tenen un amic invisible. Ell, el seu amic invisible, és el Adolf Hitler. Vull dir, que és, de dir que és molt curiosa la pel·lícula.
És una mica surrealista, s'ha de dir.
Sí,
eh?
Home,
vull dir,
sí, clar.
És un conte oníric, eh?
Clar, sobre... clar. I ell, bueno, està en contra dels jueus, bueno, tot el que li han ensenyat, tot el que han ensenyat. En canvi, la mare és tot al contrari.
Està la resistència,
i,
no?
Sí, sí, però ella també és alemana i està amagant una noia jueva a casa seva.
Bueno,
sí.
Fins aquí podem explicar,
sí, no ho explicarem tot.
Si no explicarà tot.
No, això es pot explicar, perquè, vaja,
sí,
començament de la
pel·lícula...
Sí, fins
aquí es pot explicar. Ja... És una pel·lícula curiosa, que té humor i és drama, també. O sigui, té les dues coses.
Llàstima que no només siguin aquests nens que siguin convençuts, sinó que ara, malauradament, també n'hi ha. Però, bueno, aquest és una altra història.
El dissabte també més cinema encara, que seria la pel·lícula que es diu Paràsitos, que és la que és la que ha guanyat tots els 4 Oscars.
Ningú s'ho esperava, eh?
No.
La productora, vaja, els que van agafar els drets per explotació, o sigui, la distribuïdora, la va comprar, com aquell que diu, per 4 duros. Vull dir, alguns centenars de mils, va dir. Però, vaja, per ser una...
Sí, i no és de les més cares.
No s'esperaven ni molt menys que tingués l'èxit d'Òscars que ha tingut. I, vaja, promet ser una... Diuen que és una pel·lícula francament bona.
És coreana.
Sí, és coreana.
I em sembla que és una família que va viure en una altra, que va, i es fan com, deu ser, m'imagino els paràsits d'aquesta gent. Que diuen,
de totes maneres, aquí, eh? Aquest director, sí, el director d'aquesta pel·lícula, també ha fet pel·lícules a Europa, no? I, o a Amèrica, vaja, a Amèrica. Concretament, crec que Hollywood ha fet alguna cosa. Malgrat que sigui coreà, també ha vist més coses, no? Això no vol dir que els coreans no facin bones pel·lícules. Sí. Faltaria més, no?
Ja l'ha vist que les entrades anticipades estan exaurides i potser hi ha disponibilitat d'entrades, però ja presencialment.
Això és com la calçotada, eh? Vull dir...
Sí.
Sí, sí.
Després, el diumenge, tenim a les 12 un concert de, amb la Jocba i el castellà Sweet Bank, que és clàssics del cinema. Podria també, això és l'auditori, a les 12. Qui que li agradi la música, doncs això també li pot agradar. A la tarda, a les 6, tornem a tenir cinema, que és l'Odissea de los Giles, que també està considerada molt bona pel·lícula, també va guanyar algun premi Goya. Què més? Bueno, qui vulgui ballar a la tarda a les 6 pot anar a la Sala Blava. Per cert, que a l'entorn de la Sala Blava, el diumenge a les 6, estava planíssim de cotxes. Un lloc que no veus mai cap cotxe. Sí, quan vens de Sabadell, he dit que si tombes per anar al camp de futbol, allà aquell carrer, normalment hi ha molt pocs cotxes. En canvi, aquell dia, molta gent que va ballar, doncs, bueno, que els agrada... I què més? I, bueno, i ara deixaria el que fa aquí castellà i estan mirant a Sabadell, perquè es fa òpera. A Sabadell, el dimecres 19 i el divendres 21, a les 8 de la tarda, i el diumenge 23 a les 6 de la tarda, fan la Traviata. És una gran òpera, preciosa, i bueno, que li agradi aquest tema, doncs també té ocasió d'anar a veure a la Faràndula, fan l'òpera aquesta. També es fa teatre, el divendres ja és el 21, els dies mentits, teatre, a l'Estruc, qui vulgui anar al teatre també pot. Després tenim cinema, també Sabadell, el dijous 20, una pel·lícula molt curiosa que és Fahrenheit 451, no sé si a algú li sona, Fahrenheit 451 del Truffaut, i és una pel·lícula en què els bombers, en comptes d'apagar focs, cremen llibres.
I el número aquest del Fahrenheit...
És una pel·lícula de l'any...
50
i 66.
Sí. Ah, més
de l'any 66, és molt bona.
Aquest número del Fahrenheit,
sí,
és la temperatura que cremen els llibres.
Sí. Sí, sí, sí. A Sant Cugat tenim El petit príncep, el dia 23 de febrer, que és el musical molt bonic. I bé, i a Barcelona també he mirat que fan escape room de teatre, fan també West Side Story, que queda només dos dies, de West Side Story, de musical. Fan el tricicle, encara el fan des del 23 de gener fins al 29 de març, fan el Teatre Coliseum, fan el tricicle, que si no l'heu vist mai en directe, són boníssims, i nosaltres els hem vist en directe.
I és l'últim espectacle que fan, eh?
Sí.
Aquí es retiren.
Dura fins al 29 de març, o sigui, encara queda molt de temps. I després, el Poliorama fan la importància de ser franc de l'Oscar Wilde, que també és un espectacle molt, molt maco, que ha tingut premis, també.
Us vull fer una pregunta. Sabeu quin dia era el d'ahir? Era el dia de
la ràdio.
De la ràdio.
Sí,
sí, ho van dir-ho tots els mitjans de comunicació. Evidentment, el que més era la ràdio, com és natural. I sabeu quin dia és avui?
El dia dels enamorats.
El dia del Corte Inglés.
Ah, és veritat, sí, perquè crec que són els que es aprofiten més d'aquests dies.
Mira, crec que és una festa que va tenir una empenta degut a la pel·lícula que van fer de
Dia
Sant Valentí.
Dia de Sant Valentín.
Dia de Sant Valentín, que se'n deia. I surt Sant Valentí, representa que baixa el sant.
Sí, la Concha Velasco.
Concha Velasco. Sí. I era una pel·lícula que, perquè abans no se sentia tant la festa aquesta. I després, a partir d'aquesta pel·lícula, van agafar en volada i cada vegada fan més. Però Catalunya, trobo que Dia dels Enamorats i Sant Jordi.
Bé, per nosaltres,
gent,
per això...
No per tothom, naturalment. Però...
Per tots aquells que volen celebrar... Hem pensat en dues cançons.
Sí.
De moment en posarem una. Les dues són d'en Joan Manuel Serrat. I, com no podria ser d'altra manera, tenim aquella cançó que és Els vells amants.
Els seus cabells... El temps ha tornat blancs les seves mans nervioses i arrugades, els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir. I s'agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot. On els vells viuen es va aturar el temps amb el retrat que a la paret penja. On els vells viuen es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora amb mandra. I s'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten: estàs bé? Avui no et fa mal res. I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa, mai no ha oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.
En Joan Manuel Serrat, Els vells amants, una cançó doncs, que sempre va bé no recordar-la en tant en tant. Vull dir, es trasllada en una època, allò que parlaves tu, Montserrat, de Salvador Escamilla, per Radioscop i tot això. Però ara anem a un altre tema. Un altre tema.
Un tema poètic.
Un tema poètic. Vaja, una miqueta ens ha donat peu en Joan Manuel Serrat a continuar això poètic.
Un gran poeta.
Que sí? Doncs, sí. La sintonia aquella, sí.
A mitjaire de la serra veig un ametller florit. Déu te guard, bandera blanca. Dies ha que t'he delit. Ets la pau que s'anuncia entre el sol, núvols i vents. No ets encara el millor temps, però en temps tota l'alegria. De Joan Maragall.
Molt maco.
Molt maca.
És primavera, aviat.
Doncs sí, un poema doncs, que un rere l'altre, després dels vells amants, la poesia aquesta que ens ha recitat la Isabel Mac. Nosaltres continuem aquí i avui, com ja us hem anunciat, doncs amb el doctor Moya. Benvingut. Sí, ah, vols dir el número de telèfon.
Ja, si hi ha algú doncs, que vol trucar...
Doncs endavant doncs, amb el número de telèfon.
Fer-li una pregunta al doctor Moya i això doncs, també aniria bé, no?
Sí, tant.
I és el 93-714-30-55.
No telefonen perquè són tímids, oi? Però vinga, va, traieu-vos aquesta timidesa.
Ja ens s'animen, eh?
Clar que sí. Doncs benvingut, doctor Moya.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Avui ens parlareu d'una...
El tema una mica central que jo volia una mica introduir, perquè és un tema tan enorme que dona per parlar molt, no? Que el tema de l'osteoporosi, que és un tema típic amb la gent gran. Com ja veurem després, és un problema que en gran part es genera quan un és més jove. Però abans de començar a parlar del tema sí que m'agradaria fer dos comentaris. Un perquè és un programa que es du a terme al nostre CAP i a nivell de tot Espanya, que és el tema del deixar de fumar, no? És un programa és la manera de reconduir una mica els tractaments pel tabac, no? Per la gent que desitja deixar de fumar, no? I que qualsevol edat és bona, o sigui, hem de dir, bueno, és que la gent jove no, si un té 70, un té 80 anys, el millor tractament que pot fer-se pel seu problema, que segur que si tens 70 o 80 anys ja tens un mal produït pel tabac, no hi ha millor fàrmac que deixar de fumar. No hi ha millor resultat que deixar de fumar, més que donar tractaments, val? Per tant, nosaltres el que ajudarem a la gent que vulgui els ajudarem a poder deixar de fumar. Val? Tenim fàrmacs que són molt bons, però esclar, no és la panacea, perquè si un no vol deixar de fumar no cal que hi vagi.
Clar. Sí, sí.
Val? No es pot fer l'anar a buscar unes pastilles o un tractament a veure què passa. O sigui, tu has de tenir el convenciment i el desig, o sigui, la fase ja contemplativa i d'acció d'un projecte és dir, vull deixar de fer l'acte de fumar i vull que m'ajudin. Pues nosaltres, ara en aquests moments, la Seguretat Social pot una mica finançar aquests tractaments i que són realment... Quan està finançat vol dir que hi ha una evidència científica provada darrere i que realment és efectiva.
Com actuen aquests fàrmacs? Com a rebuig en el tabac?
Bé, el que fan és actuar sobre els nivells, sobre els receptors de la nicotina que tenim bàsicament al nivell cerebral, que són els que produeixen l'addicció, no? Uh-huh. El que fan és competir amb la nicotina, amb la qual, si la nicotina arribés, no fa la seva acció. Per tant, diguéssim que el desig de fumar ja ho fan les pastilles, o sigui, la treuen perquè és com si fumessis, no?
Sí, sí.
No tens ganes de fumar perquè...
No tens el desig aquell, no?
El desig de fumar.
Està bé.
Sí, sí. Hi ha diversos sistemes. De moment, el que s'està finançant, però segurament que els pegats de nicotina serà el següent, però en aquests moments el fàrmac d'elecció, pues, el Champix famós, però dic perquè no hi ha competències, pot dir nom comercial, és el que està finançat i és un tractament que s'ha de fer durant 12 setmanes i que és molt efectiu, francament.
Molt bé. Doncs animem a totes...
Animar a la gent que, si té aquest desig, pots que nosaltres hi puguem ajudar.
Molt bé.
Val? Bueno, i inevitablement hem de parlar del coronavirus, encara que sigui un comentari, perquè, clar, desconeixem tantes coses del coronavirus. Bueno, el primer que cal dir és que el coronavirus és un virus, no és desconegut. El que és desconegut en aquests moments és el canvi que s'ha produït amb el virus, no? El coronavirus és un dels virus que circula a l'hivern de manera habitual cada any. Això no és notícia i que normalment el que produeix és un quadre respiratori de vies altes, un constipat que no va més allà.
I per què aquesta virulència?
Perquè quan parlen de virus nou vol dir que el comportament ha canviat. Val? Han canviat el seu codi genètic i tenim un comportament molt més agressiu. Vull dir, han modificat el virus d'alguna manera. Bueno, no sabem si intencionadament, que és una opció, a pensar, a mal pensar, que s'ha pogut transformar, fabricar en un laboratori, modificar la seva genètica i produir el que és un quadre banal en un quadre més agressiu. Això és una opció que no és descartable, encara que el que diuen és que ha saltat de l'espècie, dels animals a l'espècie humana. Aquesta va passar com el virus de la grip aviar, no? La grip aviar afectava només les aus i que en un moment pues, va passar a l'espècie humana i va produir pues, realment problemes i continua produint problemes perquè els grans hospitals i els hospitals més petits estan ple d'ingressos per grip aviar. Continua sent un problema sanitari. Va? En fi, les xifres són escandaloses, no sé si són les reals o no, també és
un dubte. Jo crec que un dels problemes que hi ha és el dubte que pot suposar la informació que han donat els xinesos, perquè ells de transparents no ho han sigut massa mai. Aleshores, jo crec que en gran part d'aquesta alarma social és degut a aquesta desconfiança que hi ha envers la informació que ens hagin pogut donar.
Jo he pensat que o bé ho volen fer molt bé i estan fent-lo molt bé, o realment és que és més seriós del que és. No?
Sí, sí.
Perquè realment hi ha una paràlisi del país total. Quan envien aquests reportatges de que la gent està a casa, que els carrers estan deserts, vull dir que s'ho estan prenent molt en sèrio, no?
Suposant que sigui el que diuen ells, vull dir, crec que, malgrat la desgràcia que tenen, és el país millor que ha pogut passar, perquè són una gent molt disciplinada,
sí,
degut al govern que tenen, que, vaja, que és una dictadura. Aleshores, bé, desitgem que això, doncs...
Bueno, una esperança és que és un virus que a l'estiu habitualment no té activitat, amb la qual si... Però que és una incògnita perquè no sabem com reaccionarà. Al ser un virus modificat, no sabem com es comportarà. Si és com qualsevol virus que circula a l'hivern, pues, probablement baixarà l'activitat, però... En fi, tenim certes incerteses que no podem aventurar. I un dato negatiu és que el que previsiblement podíem aconseguir una vacuna en un terme molt a 3-4 mesos, parlaven, no? Ara ja parlen d'un any i mig, sí, sí, amb la qual estem una mica amb aquesta incertesa. No?
Això,
què passarà,
dona,
no?
Això també, d'alguna manera, calma aquesta mala... malpensats que podien pensar que seran els laboratoris que havien fet això per treure una vacuna immediatament. Això queda desmuntat en quant, si tarden un any a treure la vacuna, els estralls que podria fer una malaltia així seria terrible.
Exacte.
Esperem que es quedi aquí, no?
Sí, que es quedi aquí. Però, bueno, que tot el que s'està... Jo crec que és oportú, que de totes aquestes mesures de seguretat, jo crec que està més que justificat, malgrat aquest congrés de mòbils s'estigui sí, a suspendre, però crec que és una acció solidària, encara que les autoritats adoptin totes les mesures de seguretat. Crec que si tothom fem el mateix, doncs probablement contribuirem a que no s'escampi tant la malaltia.
Esperem que serveixi per alguna cosa aquestes mermes econòmiques que suposen aquesta paralització d'aquest...
Ja vindran més congressos, no?
Sí, l'any que ve vindrà
un altre. Sí. L'any que ve faran un més gros i més important. I...
Jo estic molt intrigat pel tema aquest que has dit que ens parlaria,
sí,
que és de l'osteoporosis. Primerament, podries explicar una miqueta què és?
L'osteoporosis no és més que una alteració de la resistència de l'os. O sigui, l'os té una estructura amb trabècules que amb els anys anem perdent aquesta resistència i anem guanyant fragilitat. ¿Vale?
Perdó. Podríem comparar-ho amb un teixit d'una roba que
totalment
es desgasta?
Sí,
eh que
és
sí?
Un bon exemple. Sí. ¿Vale?
O sigui, perdem massa òssea.
Massa òssea. ¿Vale? Perdem massa òssea i la poca que queda també és menys resistent.
Les i de menys qualitat.
De menys qualitat. Val? Vale. Perquè comentava jo que és una malaltia... Bueno, és una malaltia que es parla molt amb la tercera edat, però que en la majoria de casos podem pensar que comença abans. Per què? Perquè amb l'evolució del ser humà, quan anem naixent, passem per l'adolescència, la joventut, la massa òssea es consolida cap als 30 anys. O sigui que fins als 30 anys anem guanyant formació d'os. I és com alcança la maduresa, la resistència màxima. Què passa si nosaltres no assolim aquesta massa òssea plenament, no? Pues que començarem la davallada funcional de l'os des d'un nivell més baix. Per tant, és important una alimentació correcta, exercicis, combatre malalties que puguin afectar a aquest desenvolupament de la matriu òssea. O sigui, hi ha moltes coses a fer perquè quan assolim el màxim, sigui el màxim de veritat. No ens quedem més curts. Mm-hmm. Hi ha malalties que poden incidir molt en l'osteoporosi i que són molt conegudes, com pot ser l'osteoporosi. L'hipotiroidisme.
L'hipotiroidisme
pot afectar. És una de les causes tractables que pot afectar a llarg temps a la formació d'un osteoporosi. No?
Una pregunta, Juan. Incideix si camines molt ja a aquesta edat?
L'exercici és sempre serà una eina fonamental a afavorir primer la formació del creixement normal de la matriu òssea, com també per mantenir-la. Val? Això es va... des que l'home va començar a la Lluna, ja es coneixia l'efecte de la gravetat. Val? Allà, com no hi ha gravetat, què passava? Estaven dos o tres mesos allà i quan tornaven, l'efecte de que no hi ha arrossament entre articulacions, la falta de pressió entre ossos, afavoria molt i molt la destrucció. O sigui, per tant, l'exercici, el arrossament, el moviment de les articulacions estimula el creixement os. Per tant, el sedentarisme és un factor molt negatiu. L'alimentació incorrecta, els medicaments, tot és conegut els corticoides, que a llarg plaç són medicaments que pues afavoreixen i produeixen osteoporosis. Val? Hi ha malalties que malauradament són necessaris i són necessaris l'ús durant anys i anys. En aquests casos sabem que avui dia que podem tractar-lo i prevenir-lo perquè hi ha fàrmacs per combatre aquesta causa, no? La gent prima també aconsegueix una osteoporosi abans que la gent normal. O sigui, la primament és un factor negatiu també per el tabac, que és un factor també ben conegut que pot provocar osteoporosi. Vale? Mm-hmm. I és ben conegut l'efecte de la menopàusia precoç en les dones. No? Un dels factors de les hormones que afavoreixen el manteniment del creixement os és els estrògens. No? Estrògens i andrògens són hormones que ajuden, com la tiroides, com us he dit abans, a que l'os continuï formant-se de manera equilibrada. No?
Perquè sempre hi ha una formació continuada de l'os.
Una pregunta interessant. Nosaltres tenim, bàsicament, dos tipus de cèl·lules. Hi ha una tercera que és menys important, que són els osteocits, però hi ha l'os, que pot semblar que és un teixit molt, molt immòbil, molt inerte, que no canvia, que va... Cada any canviem aproximadament el 10% de l'os que tenim. O sigui que està en constant activitat. Hi ha unes cèl·lules que són els osteoblastes, que són els que van fabricant, i quan aquest os va perdent facultat, hi ha uns altres, els osteoclastes, que destrueixen aquest os que ja no és tan útil, i és com una estimulació uns amb els altres, no? Vull dir, quan hi ha aquest equilibri i no es trenca, doncs tenim una correcta formació òssea, i que això es trenca, doncs, amb algun d'aquests factors o malalties que hem parlat, no? Per tant, l'osteoporosi es manifesta a certes edats, però probablement una malaltia comença abans si no estimulen hàbits saludables amb el creixement del ser humà, no? A l'exercici, controlar el pes, l'alimentació correcta...
Una pregunta. Hi ha molta gent gran que té allò que diuen que se li trenca el cap del fèmur. Uh-huh. Se li trenca perquè cau o es trenca per un problema de... d'osteoporosis?
No hi ha consensos, clar. La majoria pensen que primer es trenca, després cauen, però hi ha molts traumatòlegs que no estan d'acord, tampoc. Que si no tens una caiguda, no es pot trencar. Aleshores, bueno, potser no és tan important, però sí és veritat que si aquest os té una resistència menor, mínimes caigudes suposen fractures.
Clar.
L'osteoporosi en si no és una malaltia que faci mal, no fa mal. Hi ha gent que diu, és que, escolta, jo tinc osteoporosi, tinc un mal. No, cuidado. Vostè, si es trenca un os, tindrà mal.
Llavors,
però
sí.
Si no es trenca un os, no tindrà mal.
Sí, val? Sí.
Una pregunta clau és qui s'ha de fer una... Com es mesura això, no? I qui se l'ha de fer, no? Tothom s'ha de fer la densitometria òssea, que és la prova habitual que es fa per mesurar una mica si estem amb osteoporosis o en risc de tenir osteoporosis. Home, la veritat és que, realment, si som una mica generosos, tothom se la tindria que fer. Ara, si està clar que d'alguna manera... de manera estalviadora o per una mica mantenir el sistema de salut, no podem fer-ho a tothom. Val? Hi ha moltes coses que no se les pot fer a tothom. Per tant, s'han d'establir uns criteris per dir, bueno, doncs aquesta persona està indicada que se li faci una densitometria. Val? I nosaltres fem, a nivell europeu, es fa servir una escala que és l'escala FRAC, FRACS, val? En la qual és un consenso internacional en la qual valora, mitjançant uns paràmetres, unes preguntes clau, el risc d'una persona. No? I tothom pregunta, escolti, jo per què no miro els ossos? Perquè jo tinc, igual tinc osteoporosi. A veure, les preguntes clau és, bé, vostè s'ha trencat algun os alguna vegada? Vostè la regla, quan li va marxar? O sigui, amb els 50, doncs en principi els estrogens van actuar fins a l'últim moment i m'ha afavorit molt el que no es presenti tant l'osteoporosis. Hi ha antecedents a la família? Vostè té algun risc com l'alcoholisme, l'hipotiroidisme o ha fet un tractament en corticoides durant molt temps? No, doncs probablement no tindrà un risc. Per tant, la pregunta, les fractures sí que pot ser un punt clau per dir si una persona s'ha de mesurar si és una osteoporosi el que hi ha per sota, no? Ah. O sigui, la pregunta aquesta, que és de forma part de l'escala, jo tinc em vaig trencar el canell, no? Cuidado, perquè és una fractura típica de l'osteoporosi, val?
Vull fer una pregunta. Amb una persona que es fa una densitometria,
sí?
I li surt 50, per dir alguna cosa. No en sé, que sí. I llavors, si diuen, sí, tu tens principis, problemes. O que sí, tens problemes, es recupera? Pots passar de 50 després, per exemple, a 60?
Sí.
Es passa?
Sí.
Ah, molt bé.
Es pot guanyar os.
Es pot guanyar os.
Sí. Tenim fàrmacs extraordinaris. Sí. La veritat és que, com és un problema important... la indústria, la investigació, hem aconseguit fàrmacs que realment són molt positius. Els resultats són espectaculars. També és veritat que, com qualsevol malaltia, el compliment és important, perquè són tractaments habitualment que duren anys i fer el tractament correcte no és l'habitual. O sigui, anem a veure, la pastilleta aquesta que es parla setmanal o la injecció de cada 6 mesos que hi ha, pues és una mentida, però si fas un estudi veus que el compliment és bastant baix, menys del 50%. O sigui que hem de lluitar molt en totes les malalties per lo que és el compliment terapèutic, perquè s'assolint xifres baixíssimes.
És curiós, eh?
És curiós, sí. Sí.
O sigui, amb gent que és, vaja, que pren fàrmacs o tindria que prendre fàrmacs cada dia, sí. Es deixen de prendre?
Més la meitat dels casos, en la majoria de malalties.
Carai. Doncs això sí que és greu.
Nosaltres
no?
Podem objectivar una mica. Tenim un programa en què podem detectar si van a buscar, almenys si van a buscar el tractament a la farmàcia. No? Una altra cosa és que s'ho prengui, però si ja no van a buscar-lo, evidentment no s'ho prendran. Per tant,
sí, sí.
Mm-hmm. I no ha de ser necessari de que tinguis un familiar que tinguis antecedents, que pot venir igual.
No, no, a veure, que avalua aquests paràmetres i després suma i et diu la xifra si és aconsellable o no que et fes una densitometria. Si estàs diagnosticat d'osteoporosi, es mesura una mica, hi ha diversos paràmetres la densitometria. La densitometria mesura massa òssea, el que passa que tampoc hi ha una tècnica perfecta. La densitometria la que no et diu és si la massa òssea que tu tens és més o menys resistent. Només mesura la densitat de massa. Però no et diu si és més resistent o no. De moment no tenim una eina per mesurar això.
Doctor Moya, què li sembla si fem posem una música de fons i tornem una altra vegada amb allò que parlàvem del Joan Manuel Serrat? En aquest cas, una cançó que també s'hi diu amb el dia de Sant Valentí, que són Paraules d'amor. I amb un enregistrament, jo crec que va ser el primer que va fer, perquè és de l'any 1966. O sigui que ha plogut una mica.
Ella va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella sap on és, ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint al fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabia més, teníem 15 anys.
No en teníem més, teníem només 15 anys. Això és el que ens ha dit en Joan Manuel Serrat amb aquesta cançó tan bonica que va enregistrar l'any 1966. Però nosaltres tenim una trucada, la trucada de la Lídia, que crec que els vol dirigir la seva pregunta al doctor Moya. És així, veritat, Lídia?
Sí, i a vosaltres també, gràcies per el que feu, perquè si feu bé per la comunitat i no espereu res a canvi, el menys que se'ls ha de donar són les gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies. I la veritat és que nosaltres rebem molt. rebem l'escalf de tota aquella gent que ens està escoltant. I, a més, la gent de l'emissora, la gent del casal... O sigui, ens sentim molt ben pagats. T'ho dic de veritat, eh?
Esclar que sí.
Doncs, passem al doctor Maia, si li vols fer una pregunta.
Bon dia, Lídia.
Sí.
Endavant, Lídia.
Hola, doctor Maia.
Bon dia.
Bon dia. És que estava sentint això del fumar.
Sí.
Perquè la gent, els hi dius, no fumis, que el fumar mata. I el primer que et diuen, i els que no fumen i es moren també, em contesten així. Però jo sí que tinc una cosa molt sèria per dir que em va passar de veritat. Jo estava... No podia dormir, no podia respirar i tenia de dormir assentada. I va venir el doctor, el que teníem aleshores, el doctor Casas, i dirigint-se al Josep li va dir, mira Josep, si no deixes de fumar, la Lídia no viurà gaire. Es veu que a mi el fum em perjudicava i no podia respirar. Aleshores, el Josep, aquell mateix moment, va deixar de fumar. Vull dir que va tenir, però també va morir, pobret, de càncer. Igual que el meu fill, aquell sí que fumava molt. Però ell ja ho va deixar, i tot i deixant-ho, encara va morir de càncer. M'entens? Per això, i ell pensa que fumava molt. I a vegades em deia, per allà al Mercat Central m'ha passat un home pel costat que fumava una fària. Jo hi he anat, em deia, hi he anat al darrere olorant-lo. Perquè, és clar que ho trobava a faltar. Però, escolta, si jo m'hagués mort, fixa't el que hauria perdut.
M'entens? Bueno, es parla molt del fumador passió, no?
Sí, però si es té voluntat es pot deixar.
Sí.
Perquè el meu marit ho va deixar.
No va necessitar pastilles, sinó potser...
No.
El que entengués
en seguida,
que estava perjudicant...
En aquell moment va deixar i mira que fumava molt.
Claro. Sí. De totes maneres...
Mira, un altre... Sí, parla, que jo soc tan xerraire que no deixo parlar el que tinc davant.
Sempre ens diran la persona que tothom ens hem de morir. És veritat. Però, clar, un ha de viure una mica... intentar mantenir la salut, perquè les malalties a vegades, per desgràcia, ens venen donades, no podem fer moltes coses, no? Però evidentment, si fem una vida saludable, si tenim una alimentació correcta, si fem les coses mitjanament bé, probablement tindrem més expectatives de vida més sana i més llarga i més bona, no, encara que no sigui més llarga, però segurament més bona, no?
Sí, s'ha de vigilar amb el menjar. Això sí que ho crec. Jo tinc molta gana, eh? Encara que estic seca com un clau. Però la meva germana té mal als ossos, però molt. I com que n'has parlat d'osteoporosis,
sí.
Però ella té l'esquena tota feta malbé.
Vale.
A veure, i també cau.
A l'esquena, anem a veure... Es poden tenir molts problemes a l'esquena. Un d'ells podria ser un aplastament vertebral, que és la fractura més típica de l'osteoporosi. La més típica,
sí.
La,
té el pitjor.
La que es veu amb més freqüència. Després és la de fèmur i després va la de canell, també. Val? Evidentment que si té una fractura vertebral, el dolor, com comentàvem al principi, no?
No
per l'osteoporosi, sinó per la fractura ja feta, no?
Sí,
i sobretot una zona on ha d'aguantar bona part de l'organisme, del pes de l'organisme, amb la qual és una zona més ressentida, no? Però si no hi ha aquesta fractura, l'osteoporosi no farà mal.
Sí, per tant,
és l'osteoporosi en si no fa mal. No podem dir que és una causa de dolor.
És l'altre.
Ara li han receptat una pastilla que abans em prenia mitja i ara em pren una. Quan té molt dolor, l'ha de prendre perquè no, ella no pot resistir el mal que té, pobreta.
Lídia, t'agraïm molt aquesta trucada. Vaja, ets la persona que ens truca, per tant estem molt agraïts i esperem que en un altre programa doncs puguis fer-nos unes altres consultes. Sí. I t'agraïm doncs que ens hagis trucat. Moltes gràcies, perquè nosaltres ens queden només 3 minutets de programa.
Ja t'he dit que som molt xerraires.
No, home, ja, d'això es tracta. A la ràdio, si no es parla, malament rai. Gràcies, Lídia, una abraçada.
Gràcies,
bon
a
dia,
tots.
Bon dia,
que és molt maco el que ha recitat. Adéu-siau.
Gràcies.
I gràcies, doctor Moya. Moltes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres continuem, doncs, parlant, en aquest cas, de l'osteoporosis, no? Quan ens queden un parell de minutets només de programa.
L'osteoporosis, quan es diagnostica amb aquesta prova, perquè amb radiografia normal ens pot donar una sospita, però si no fas la densitometria no ho pots certificar. I té unes mesures, i quan et surt el que diem nosaltres, la derivació estàndard per sota de 2,5, parlem d'osteoporosis. Llavons, si es diagnostica ja d'osteoporosis, hem de fer un seguiment, no? Cada 3 o 5 anys hem de valorar amb una altra densitometria, pues, si el tractament que hem decidit posar al pacient pues, està donant resultat o no. Val? O sigui que la densitometria, un cop està diagnosticada la malaltia, s'ha de continuar fent com a prova de seguiment.
La gent no li ha de tenir por, suposo, una densiometria, no?
En absolut, és una prova totalment innocua i és per ultrasons, no produeix cap mena d'efecte secundari, d'acord? Sí, m'agradaria parlar algo del tractament que en cada cas el professional serà qui decideixi compartint també l'opinió del pacient, perquè són tractaments a consensuar, no? Sí, m'agradaria una mica el comentari una mica de la calç, no? La calç, els preparats de calç, la vitamina D, que està molt de moda, el sol, aquestes coses, no? A veure, a vegades ens agrada receptar calci, perquè la gent, malauradament, molts sí que fan una ingesta apropiada, però molts és veritat que els productes làctics, per exemple, que són els que més calci tenen, però realment és bastant nul·la. Per tant, sí que és veritat que a l'hora de receptar o de prendre calci o no calci, hem de preguntar al pacient, a veure, vostè quina ingesta té? Perquè si et menges 50 grams de formatge diaris, ja no cal que prenguis pastilles, perquè el cos...
Ja les assimila.
El cos ja en té prou. Vull dir, si li dones tu pastilles, te l'eliminarà. I probablement estàs contribuint a tenir altres problemes.
Pots tenir
una pedra
una
de
ronyó, no?
I altres coses. Sí, per tant, sí. Si és veritat que prendre per prendre, a veure, no.
Bueno, doncs t'agraïm molt doncs, que hagis parlat, en aquest cas, d'aquests temes tan importants. Sí. I nosaltres ens queden només 15 segons per acabar el programa.
Jo li voldria fer una pregunta.
Sí?
Si s'ha fumat i es deixa de fumar als 40 anys... Què passa factura per això?
Mira, passa factura. Passa factura.
Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè el programa s'acaba i s'acaba bé. Moltes gràcies.
És el que pensava.
Molt bé.
Braços avall, un peu.
Fins al proper programa, que serà el divendres que ve, i aquells que no ens han escoltat ara, doncs es poden escoltar a 3 a 4 de la tarda. Fins aviat, amics.